Continuem el repàs amb els candidats a aquestes eleccions generals, en aquest cas amb la candidata del Partit Socialista al Senat, Amparo Marco Gual, exalcaldessa de Castelló de la Plana i recordem que és membre de la Comissió Executiva Federal del Partit Socialista. Amparo, què tal? Bona vesprada.
Hola, molt bona vesprada, Quique, i bona vesprada a tots els oients de la COPE.
Bueno, com està sent aquesta campanya electoral? Ve vostè de fer una com a candidata del Partit Socialista a l'Ajuntament de Castelló i ha enllaçat una amb l'altra.
Sí, així és. Vam acabar la del 28 de maig i hem enllaçat en esta del 23 de juliol. La veritat és que quan s'acabe el dia 24 tindrem que buscar-nos una altra campanya electoral perquè la veritat és que enllaçar una amb l'altra és una sensació, no? Pues el dia 24 diem, i ara què fem, no?
No doni idees a Pedro Sánchez que les europees estan properes també.
Sí, sí, sí que és de veres. Bueno, pues bé, no? Treballant quan un el que fa és portar les seues idees del Partit Socialista, la gestió que ha fet el Partit Socialista en la primera campanya a nivell de la ciutat de Castelló i ara a nivell estatal, i bueno, i compartir en la ciutadania, bueno, pues lo que penses que s'ha fet ben fet i tot lo que se pot fer per Espanya, pues la veritat és que és tot un orgull i amb moltíssim carinyo, amb moltíssima il·lusió i moltes ganes de fer coses, sí.
De Castelló de la Plana com a alcaldessa passa ràpidament al Senat i finalment el diumenge té la confiança dels castellonencs. Què espera poder aportar Amparo Marco Gual des del Senat per a la província de Castelló?
Bueno, el Senat és, si al final la ciutadania pues, decidís, en el Senat tenim que ficar creuetes i al final la ciutadania decidís ficar la creueta en Amparo Marco i que Amparo Marco represente la província de Castelló al Senat. Bueno, pues el Senat és una càmera de territorial i legislativa de segona lectura de les lleis, no? I territorial de representació dels territoris de les comunitats autònomes i també, evidentment, de tot el territori de la Comunitat Valenciana, que en ella està la província de Castelló i la ciutat de Castelló, en el cas meu per ser exalcaldessa, no?, de la ciutat de Castelló. Pues que espere o que aportaré o que crec que jo puc aportar, no? Bueno, pues jo crec que puc aportar l'experiència de ser alcaldessa d'una ciutat de 174.000 habitants i una administració que és l'administració més propera al veí i a la veïna, quan tenen un problema, sigui de la competència que sigui, tingues recursos o no tingues, va sempre a l'Ajuntament, no? Per tant, estar proper de la ciutadania pues, també te fa que pugues trasladar a Madrid, a 400 quilòmetres de Castelló, el que sent la ciutadania de Castelló. La segona, jo vaig tindre l'oportunitat, gràcies al Partit Socialista, de ser diputada autonòmica i he debatit en les Corts Valencianes lleis tan importants com de coordinació del sistema de ciència i tecnologia, el de coordinació del sistema universitari valencià, el de comerç interior de la Comunitat Valenciana, el de creació de l'Agència Valenciana d'Acreditació i Prospectiva i el de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques. Per tant, l'experiència parlamentària jo crec que també pot ajudar-me a defensar, no?, el que necessite la ciutat de Castelló. I després, la meva formació, no?, com a professora titular d'universitat, soc llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials i doctora en Administració i Direcció d'Empreses en Premi Extraordinari. Jo crec que aquesta formació també me pot ajudar, no?, a defensar bé els interessos de la província de Castelló. I quins són els interessos? Bueno, pues, jo crec que n'hi ha alguns interessos fonamentals en la nostra província en diversos àmbits, no? Un, per exemple, des del punt de vista de les infraestructures, és seguir avançant en infraestructures. No? La lliberació de la P7 va ser molt important, però tenim un repte per davant que no podem fer passos enrere, que és el corredor mediterrani, fonamental en tot un corredor en el que viu el 40% de la població nacional, però se produeix el 57% del PIB nacional. Per tant, no podem donar ningú pas enrere. Com no s'estan donant en el que són els accessos al port de Castelló, que és una inversió del govern d'Espanya, molt important per a un sector també fonamental per a la província de Castelló. I mira, avui que estem a Villarreal, també per a Villarreal, com és el sector tauleller. Un sector que necessita el recolzament del govern d'Espanya i que necessita infraestructures per a poder exportar tot allò que se fa també així. Sobretot un sector que és positiu en la balança de pagaments a nivell nacional. És a dir, que genere més ingressos que despeses. Per tant, és un sector que n'hi ha que cuidar, que n'hi ha que valorar, que n'hi ha que ficar en valor i això jo també vull fer-ho en Madrid, ficar en valor el sector tauleller, igual que el sector de l'agricultura, el sector de la pesca, que també són bàsics per a nosaltres, importants, i que a vegades estan, pues, a lo millor no tenen tot el carinyo ni el reconeixement, no?, que se mereixen. També és important, no?, des del punt de vista dels drets i de lo que és el benestar social, la cobertura, el que se diu l'escut social, és no donar passos enrere en lleis tan importants com la de la dependència, perquè les persones més febles tenen que tindre, no?, el cuidado, no?, de les administracions públiques, de l'Ajuntament, com bé fa Pepe Benlloc quasi a Villarreal, però també de la Generalitat Valenciana i del govern d'Espanya. S'han injectat més de 600 milions d'euros per a la llei de la dependència, però tampoc podem donar passos enrere i sempre avançant per a cuidar les persones més febles, que són les que més necessiten de les administracions públiques. Molts reptes d'una província molt diferent en l'interior i la costa, que també és un altre repte, i que té que avançar en digitalització.
Parlem de mesures concretes, per exemple, ha parlat vostè del taulell. Què hi hauria que fer, com es pot ajudar per a que puguen mantindre's en vida les empreses taulelleres, i això suposa llocs de treball i també qualitat de vida per a la gent de Castelló.
Així és qualitat de vida, és llocs de treball i qualitat de vida, com bé dius, Quique. Bueno, pues ja, en aquests moments en què s'ha incrementat tant el preu de l'energia, sí que és de veres que el govern d'Espanya va fer unes mesures molt importants, que va ser el tope al gas, no?, i sa excepció ibèrica, que ha permès que Espanya mantingui, no?, uns topes en lo que són el gas, però sí que és de veres que se tenen que donar ajudes, com ja ha fet la Generalitat Valenciana i també el govern d'Espanya, que tenen que arribar lo més aviat possible, però tenim que seguir apostant per el futur, no només el present, que és importantíssim. Tenim que tindre mesures de curt termini per ajudar al sector tauleller, com s'estan ficant en marxa ja més de 400 milions d'euros en ajudes, però tenim que planificar el futur, si no serà viable i no se pot deixar només la viabilitat en mans de l'empresari. N'hi ha que ajudar a l'empresari i cobrir al treballador, com bé estaves comentant. I, per exemple, jo crec que el hub d'hidrogen verd que n'hi ha al port de Castelló, entre BP, el sector tauleller, UB, és molt important seguir apostant per lo que és la intel·ligència, per lo que és la innovació en tot el que és, en este cas, el subministrament d'energia, verda, que sí que seria una solució definitiva, estructural, no de curt termini, per a un sector com és el sector tauleller. I, a més, és verd, és a dir, que és d'economia circular, que són renovables i que no genera un increment de lo que és la temperatura que ara estem vivint, no? Jo crec que ningú pot dir que no n'hi ha canvi climàtic ben el mes de juliol que estem patint, no? Jo crec que són solucions estructurals de futur, a banda d'apostar per un sector que és pioner en innovació. S'ha demostrat, algunes empreses han tingut premis de la COPE també, no?, en aquesta innovació, en aquest futur, i n'hi ha que apostar al talent, a la innovació, al disseny i a l'exportació del sector tauleller.
Algo molt important. Durant molts anys, dècades, el camp ha sigut el principal motor de l'economia de la província de Castelló. Cada vegada s'abandona més el camp, els llauradors no reben un preu just per la seva taronja, per exemple. Què hi hauria que fer? Com es pot ajudar a la gent del camp, al nostre llaurador?
La veritat és que és molt difícil, i ho dic com també l'experiència que he tingut com a alcaldessa, no?, de la ciutat de Castelló, perquè quan s'ha tratat de ficar polítiques, no?, de concentració, de que la gent gran, no?, que, bueno, ma mare, per exemple, els meus abuelos eren llauradors, els dos, i ma mare va heretar terres, no?, i ara no les pot cultivar perquè és una persona gran i no pot anar ni trobe a ningú que cultive les terres. L'Ajuntament va intentar fer el banc de terres i al final no ha aconseguit, no?, i no té que res a veure en el signe polític, perquè ho va intentar el Partit Popular, ho va intentar el Partit Socialista, bueno, el Podem i el govern de progrés de la ciutat de Castelló, i va ser molt complicat. Per tant, les mesures tenen que vindre de més a dalt, de la Comunitat Valenciana i del govern d'Espanya, en que se pague un preu just al llaurador. el increment del preu de l'aigua fa que s'augmenten els costos. No se pagava la taronja, però jo crec que això és històric. Jo me recordo que el meu abuelo ja me dia, diu, és que estic cobrant lo mateix que fa 10 anys, m'abuelo.
Sí.
O sigui, i ma mare ja no és rentable la terra, no? Entonces, n'hi ha que tindre polítiques de més altes mires. No se pot fer sols des de l'àmbit municipal, sinó que té que ser des de l'àmbit de la comunitat valenciana, les comunitats autònomes, i des de l'àmbit nacional fent que se pague el preu just al que de veritat produís i que no s'incremente el preu en lo que és la part intermitja, que és la comercialització, que està molt bé. No? Perquè qui se dedica a la comercialització i té una empresa també té que guanyar diners, si no, sí. És essencial i bàsic en una economia de mercat en el que un empresari arrisca uns diners i vol obtindre un benefici, però aquest benefici no pot ser a costa del llaurador. No? No sé, jo crec que n'hi ha que fer altres polítiques de més mires, al millor cooperatives, de productors, recolzament i sobretot ficar en valor, no? el nostre producte, perquè a vegades en la comunitat valenciana no mos valorem tot el que tenim, no? I a mi això em sap greu, sí. Perquè tenim moltes coses per a valorar i per a ficar en valor a nivell nacional i no ho fem. I això dona un poc de tristor. Per això ha de ser una política d'altes mires i una política pactada. Sí.
També estem veient com està reduint-se el nombre de vaixells, de gent de la mar, de la pesca. Com podem ajudar a que la gent que vol continuar treballant de la mar, que vol faenar, puga fer-lo en condicions que li permetisca viure d'això?
Pues jo crec que tenim el mateix problema que en el tema agrícola, no? I és també cobertura. I en aquest cas té que vindre de la mà del govern d'Espanya i també de la Unió Europea. Sobretot pagant també les ajudes com correspon i en temps i forma. El que no pot ser és que se paguen les ajudes al cap d'un temps, que s'estigui sempre reclamant per part dels armadors les ajudes que per a les parades i tal, i sí que per lo menos, almenys com a mínim, que se paguen les ajudes en temps i forma, no? I després una política de pesca de la Unió Europea que de veritat recolze el que és la pesca a nivell general, no? Jo sé que a vegades pues el ser una Unió Europea en tant diferents no, interessos dels països més del nord en grans flotes de vaixells, no, els països que són més centrals que no tenen vaixells, no, i també les estratègies internacionals que n'hi ha, no, pues se compliquen un poc, no, també la situació espanyola, no, però tenim que tindre més força. Pedro Sánchez és un president que té molt de prestigi i molta força i ha prestigiat a Espanya dins de la Unió Europea i se té que seguir utilitzant i se prestigi i sa força per tal de donar cobertura en estatals que se tenen des de la Unió Europea.
El Partit Socialista en la passada legislatura tenia dos representants al Congrés, altres dos al Senat. Les aspiracions són mantindre aquesta xifra, poder augmentar-la?
Bueno, tant en les eleccions autonòmiques i municipals com ara en les generals, jo no soc de dir dades, de dir quants anem a pujar, quants que aspiració de mantindre, jo no mai he sigut. La millor enquesta sempre és el vot escrutat, sempre. Per tant, l'aspiració del Partit Socialista és deixar a guanyar i aconseguir el màxim possible, evidentment. Jo mai soc de fer apostes de mantindre o no mantindre. L'aspiració és ampliar, evidentment, la majoria i poder fer i aplicar el programa socialista per a tota Espanya. És a dir, que el programa del PSOE estigui publicat en el BOE.
I Amparo Marco es veu no sols al Senat, sinó tenint una posició important dins d'un futur govern en el que es mantinga Pedro Sánchez a la Moncloa, un alt càrrec del govern central?
Amparo Marco és una ciutadana de Castelló, una socialista més que està a lo que el partit li diga, no? Per a treballar pels meus veïns i les meues veïnes i per la ciutadania de la província de Castelló, fonamentalment. Jo, la meva aspiració és defensar la nostra província. I això és la meva aspiració, defensar la nostra gent.
Que així sigui. Moltíssima sort, moltíssimes gràcies. Amparo Marco Gual, candidata del Partit Socialista al Senat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, Quique.